Bon dia, els treballadors de l'Hospital d'Olot han fet aquest migdia l'última concentració del mes davant del centre per reivindicar els seus drets laborals.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Volem agrair enormement a tots els usuaris i els veïns d'Olot perquè s'han sumat a les nostres mobilitzacions, per donar-nos suport a les nostres reivindicacions.
És la presidenta del Comitè d'Empresa dels Treballadors de l'Hospital d'Olot, Nadia Tovarias. Han agraït el suport als veïns de la ciutat per la defensa d'una atenció sanitària de qualitat i per a tothom. El Comitè d'Empresa ha avançat que continuaran amb les seves reivindicacions amb noves accions a partir del mes de gener si no avancen les negociacions amb la direcció de l'hospital. Prop de 200 professionals sanitaris s'han concentrat per darrera vegada aquest mes de novembre davant de l'Hospital d'Olot. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és dimecres 30 de novembre de 2022 i el dia té més actualitat, que repassem, com sempre, amb l'Aniol Puigvert.
El dia en 4 minuts.
A les portes del Nadal, els negocis de restauració de la comarca es preparen per afrontar, en principi, dies forts.
Ja s'està veient un canvi de tendència a l'hora de fer àpats d'empreses més lluïts i programats abans de la festa. El president de l'Associació d'Hostalats de la Garrotxa, el Gerard Cic.
I sobretot en subministraments se'ns ha augmentat d'un 100 a un 150% el que serien les factures. Pensem que un restaurant mig de pagar unes factures de llum dels 900 euros acaba pagant ara una factura de 2.000 i escaig d'euros.
La Garrotxa és una de les comarques gironines que ha superat la ferida de la pandèmia i pot presumir de tornar als valors del 2019.
Informe anual del BBVA, segons el qual el pes de la indústria ha estat un factor clau per la recuperació econòmica de la comarca. L'autor de l'anuari del BBVA és Josep Oliver.
Aquestes comarques, tot i que quan fas el balanç 2019-2021 encara els hi falta, a 2021 encara els hi faltava una mica per recuperar els nivells de 2019, quan mires el que està passant aquest 2022, jo crec que pots afirmar amb rotunditat que aquestes comarques ja han superat el nivell de 2019.
La plataforma del tren tram entre Olot i Banyoles i Girona es mostra satisfeta després que la Generalitat hagi decidit tirar endavant l'estudi de viabilitat del projecte.
L'estudi té un cost de 290.000 euros i anirà a càrrec d'una unió temporal d'empreses que prepararà una proposta en el transcurs del pròxim any que determini si la línia és viable o no ho és. La portaveu de l'entitat és Macarena Gómez.
Aquest és el pas que legalment estava previst després de l'obertura de sobres que vam tenir a l'agost d'aquest any. Ja ens imaginàvem que no tindríem el resultat fins abans d'acabar l'any.
A Montagut i Oix, els veïns han decidit que a l'antic edifici de l'Ajuntament s'hi facin pisos petits per a gent que opta per viure sola.
La proposta sorgeix arran d'un procés participatiu en el qual han participat un 12% de la població amb dret a vot en el procés. L'alcaldessa del municipi és Mònica Boix.
Irem a picar portes. De fet, la proposta que ha sortit guanyadora ja era la proposta que com a equip de govern vam presentar al POSC 2024. Aquesta proposta no va prosperar ja que ens van inadmetre el projecte.
En esports, aquest dissabte és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i avui ens centrem en la història del nedador invident Mamadou Dembélé.
Amb l'arribada del fred, ell i els seus companys de club han de buscar-se la vida i trobar piscines on poder entrenar.
Però clar, l'hivern, al ser piscina descoberta, doncs ens hem de buscar la vida per poder nedar, per poder entrenar.
De la piscina al futbol perquè Eric Vilanova agafa més protagonisme amb Risueño a la banqueta.
El jugador olotí ha disposat de més minuts en els últims dos partits que en tots els altres amb Mànix Mandiol al capdavant. L'últim partit en la derrota al camp de l'Algira va jugar de titular com a migcampista.
Sí, si no pensara que fos un jugador valid no el ficaria. No? Jo crec que és un molt bon jugador que el que vaig dir quan vaig arribar. El que he vist en els entrenaments és el que puc parlar jo.
I avui a la contraportada, Aniol, començarem a fer prèvia del Nadal. No sé si ja en tens ganes.
Doncs sí, Roger, tinc ganes perquè del 3 de desembre al 8 de gener hi haurà diferents exposicions repartides per quatre seus de la ciutat. Com cada any, un dels principals atractius serà el Camí de Pessebres. El conservador del Museu d'Olot és Xavi Roura.
A planta baixa, un pessebre anomenat Homenatge, fet per la Teresa Muela. El títol Homenatge ve arran de la mort d'en Josep Traiter de fa poques setmanes.
Moment de repassar l'actualitat més enllà dels volcans. Comencem Comencem parlant de la pujada de les pensions, que l'any 2023 serà al voltant d'un 8,5%. L'augment de les pensions es calcula a partir de la mitjana de les taxes interanuals de l'IPC dels 12 mesos anteriors al novembre, que permet calcular la revalorització per anar l'any vinent. Plataforma per la Llengua critica la falta de mesures decidides pel català en els últims anys. El català és la llengua habitual de només un 36% de la població, segons l'enquesta d'usos lingüístics del 2018. A la pàgina política, Marlaska al Congrés per parlar de Melilla l'endemà de fer-se públiques noves investigacions. El ministre de l'Interior compareix avui al Congrés per donar explicacions, per segon cop, sobre la tragèdia a la tanca de Melilla l'endemà de sortir una nova investigació que posa en qüestió la versió de Grande Marlaska. A la pàgina internacional expulsen els monjos d'un temple budista tailandès després de donar positiu en metamfetamina. Els quatre monjos es van sometre a un control de drogues i després dels resultats han ingressat en un centre de desintoxicació. I tanquem amb una història bonica, retroba amb els pares 50 anys després que la mainadera la segrestés amb només 21 mesos. Melissa Highsmith viva a Fort Worth, a Texas, quan la van segrestar l'any 1971.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui s'acaba ja la situació de neu dels dos últims dies. Al Pirineu, hi van caure 10 centímetres a Ull de Ter. Alguna gota va arribar també cap a Osona, Garrotxa, la Selva, nord del Maresme, a la tarda amb algun ruixat, però bé. Tot això avui s'acaba amb un ambient d'hivern. Ahir mínima 0, màxima 10 al Olot. A Vic, 1 sota 0 de mínima, 11 de màxima. Doncs bé, avui encara pot fer més fred, especialment de matinada podem tenir una forta baixada de mínimes a totes les comarques interiors sota 0, fins al prelitoral, a la costa al voltant dels 5 graus, puntualment 10 graus, perquè encara farà tramuntana cap al Cap de Creus. I ja sense nuvolositat, sense torb, sense rufa, un ambient ja també més agradable al Pirineu, però fred, molt fred, a mínimes de 7, 8, sota 0, a 2.500 metres. De dia temperatura entre 10 i 14 graus, però vaja, més proper als 10 graus a l'interior i a 13-14 cap a la costa. A la tarda algunes nuvolades, principalment cap a la Costa Brava Sud, cap a la Selva. Dijous, un dia marcat també pel sol, boires al matí, fredes, glaçades, gebrades, i preveiem a la tarda nuvolades cap a la zona litoral i prelitoral. Possiblement entre divendres i dissabte arribaria alguna pluja amb vent de llevant cap a la costa, sobretot Costa Brava, a l'Empordà, i per tant possiblement dissabte a la tarda la pluja pot ser abundant en aquest sector cap a la Costa Brava.
Ràdio Olot ja es toca.
Ràdio Olot ja es veu.
Ràdio Olot ja és part de tu. Descobreix la nova aplicació per a dispositius mòbils de Ràdio Olot. Ràdio Online.
Podcast.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. La nova app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 30 de novembre de 2022. Els treballadors de l'Hospital d'Olot han fet aquest migdia l'última concentració del mes davant el centre per reivindicar els seus drets laborals. Han agraït el suport als veïns de la ciutat per la defensa d'una atenció sanitària de qualitat i per a tothom. El comitè d'empresa ha avançat que continuaran amb les seves reivindicacions amb noves accions a partir del mes de gener si no avancen les negociacions amb la direcció de l'hospital.
Prop de 200 professionals sanitaris s'han concentrat per darrera vegada aquest mes de novembre davant de l'Hospital d'Olot. Novament han portat pancartes i han llegit un manifest amb les seves reivindicacions. Aquest dimecres han agraït a la ciutadania el seu suport i que s'hagin fet seu els problemes que arrossega la sanitat pública. Nàdia Toberias és la presidenta del comitè d'empresa.
Volem agrair enormement a tots els usuaris i els veïns d'Olot perquè s'han sumat a les nostres mobilitzacions, per donar-nos suport a les nostres reivindicacions i sobretot per defensar una atenció sanitària de qualitat i seguretat que és de tots i és per a tots. Això en primer lloc.
Però les negociacions entre el comitè d'empresa i la direcció de l'hospital continuen. Després d'haver aconseguit un principi d'acord amb el cobrament de les DPOs, diuen que s'emplacen fins al mes de gener per continuar treballant per resoldre les mancances. Tuberies diu que si no arriben a acords, avancen més mobilitzacions amb l'inici de l'any nou.
I com a últim consens que hem tingut avui a la reunió del comitè d'empresa, que en el cas de no obtenir solucions tangibles i útils per tal de millorar les nostres condicions laborals i així donar un servei de qualitat als pacients, el comitè d'empresa acorda programar un calendari de mobilitzacions i altres accions a partir de gener, de les quals anirem informant els nostres treballadors i a la població.
Durant la concentració d'avui, la mare d'una pacient que va morir ha exigit que es mantinguin els professionals actuals i que no se'ls deixi marxar. En aquest sentit, ha demanat que es faci cas a les seves reivindicacions per evitar que en paguin les conseqüències pacients com la seva filla.
Des de DAIFE estem treballant dia a dia per millorar la sostenibilitat mediambiental i la reducció de la nostra empremta de carboni. També treballem amb l'aplicació del nou impost sobre els envasos plàstics no reutilitzables. Per qualsevol consulta no dubteu en contactar-nos. Més informació a daife.com. DAIFE us desitja unes molt bones festes de Nadal.
Seguim amb més temes a les portes del Nadal. Els negocis de restauració de la comarca es preparen per afrontar en principi dies forts. Ja s'està veient un canvi de tendència a l'hora de fer àpats d'empresa més reduïts i programats abans de les festes. Des de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa esperen bones ocupacions per Nadal, com estan tenint a la tardor. El que els preocupa molt, però, és la pujada dels costos de les primeres matèries i de l'energia, informa Gerard Puigdemont.
Entrem al mes de desembre, més habitualment d'àpats en grup i en família. Pel que fa als dinars i sopars d'empresa, continua la tendència a fer-se forces dies abans de Nadal, un fet que beneficia el sector, segons explica el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Gerard Xifra.
Aquest any estàs veient que fins i tot et sorprèn de dies com el dia 9 de desembre, que és entremig del pont que no tocaria, fins i tot allò que t'estan demanant algun grupet per fer.
A tres setmanes de Nadal.
Sí, a tres setmanes de Nadal, no? Clar, i això és bo, perquè al final també tu provoca doncs, que puguis tenir més flexibilitat, no vagis tan apurat allò fer un dia molt concret de feina i vagis fent molts dies, no?
El que també és cert, però, és que respecte abans de la pandèmia, els àpats d'empresa també han canviat. Segurament es fan dinars menys multitudinaris i sovint organitzat per grups de treballadors. Una de les grans preocupacions del sector de la restauració actualment és l'alt preu de l'energia i les primeres matèries, com és el menjar. Els clients consumeixen més o menys el mateix, però els negocis han de vigilar a l'hora d'aplicar puges de preus.
I sobretot en subministraments se'ns ha augmentat d'un 100 a un 150% el que serien les factures. Pensem que un restaurant mig de pagar unes factures de llum dels 900 euros acaba pagant ara una factura de 2.000 i pico d'euros. No? I la matèria prima s'ha augmentat també moltíssim i al final parlem de matèria prima de que sobretot el fruit i verdura, que és un dels grans subministraments nostres que tenim en els diferents establiments, que estem parlant quasi d'un 20% que ha augmentat. No? Clar, això vol dir que després traduint-ho amb els preus cap al client no s'està traduint, no? No hem traduït doncs, aquesta puja que haurien de pujar quasi un 30% de lo que seria la matèria i molts establiments estan allò augmentant molt a comptagotes, un 5, un 10% han acabat augmentant els preus. No?
Una de les necessitats del sector és que els preus s'estabilitzin. En aquest sentit, es comença a veure també un canvi de tendència als horaris dels negocis, segurament per poder subsistir davant totes les despeses que tenen.
Els establiments que segurament passaven d'obrir tots els dies de setmana, migdia i vespre, acabaven que solament obren migdia, o que, per exemple, tancaven un dia a la setmana i ara trenquen dos dies a la setmana. Ens haurem també d'habituar, no? I el client també haurem d'educar o també buscar opcions, no? No tothom podrà estar obert sempre i al contrari també ens donarà un avantatge, de que si no som oberts tots sempre, doncs també es donarà feina els dies que un estigui tancat i l'altre estigui obert, no?
Pel que fa a la falta de personal per treballar en el sector, el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa diu que mica en mica es va regulant, que hi ha persones fidels al sector, però que preocupa la implicació que les noves generacions puguin tenir en un sector que vol dedicació i treballar, per exemple, caps de setmana o fins tard.
A la mateixa línia, el túnel del vent d'Empúria Brava, l'Alt Empordà, tancarà temporalment a partir del 24 de desembre pels elevats preus de l'electricitat. En un breu comunicat al seu web, l'empresa diu que en el marc de la crisi mundial de l'energia s'han vist obligats a prendre aquesta dura decisió. El tancament es mantindrà almenys fins que els costos tornin a ser factibles. El dissabte 24 serà el darrer dia d'obertura i a partir d'aleshores romandran tancats fins a nou lobbies. La mesura d'entrada només afectaria les instal·lacions empordaneses i no el centre que tenen a Barcelona. L'Agència Catalana de Notícies ha intentat parlar amb la companyia per conèixer la situació, però de moment han declinat fer declaracions. A casa nostra, la Garrotxa és una de les comarques gironines que ha superat la ferida de la pandèmia i pot presumir de tornar als valors del 2019. Segons un informe al qual el pes de la indústria ha estat un factor clau per la recuperació econòmica de la comarca, l'anuari també preveu una frenada econòmica a principis del 2023. Aniol Puigbert.
Els empordans i la selva no superaran l'impacte de la Covid fins ben entrat el 2023, sobretot pel pes que el turisme i els serveis tenen a les tres comarques. En canvi, el Gironès, la Garrotxa i el Pla de l'Estany ja han superat les conseqüències econòmiques de la pandèmia. En aquest cas, gràcies al pes que hi té la indústria. L'autor de l'anuari del BBVA, Josep Oliver, explica les singularitats d'aquestes comarques que han permès sortir a l'Atzucac de la pandèmia d'una forma més ràpida.
Però en aquestes altres comarques, per una combinació diferent de més pes dels serveis col·lectius, sanitat, educació, administració pública, més pes dels serveis privats no personals, és a dir, que són serveis de suport a l'activitat productiva i per més pes de la indústria manufacturera, que l'any passat va créixer amb molta força, doncs globalment aquestes comarques, tot i que quan fas el balanç 2019-2021 encara els hi falta, a 2021 encara els hi faltava una mica per recuperar els nivells de 2019, quan mires el que està passant aquest 2022, jo crec que pots afirmar amb rotunditat que aquestes comarques ja han superat el nivell de 2019.
Però què passarà a partir d'ara amb la inflació desbocada que tenim? Oliver assegura que l'economia gironina es frenarà en els propers mesos, però resisteix a parlar de recessió.
Frenada segur. Jo crec que és el que podem dir en aquests moments. És que la recessió tècnica està per veure que la veiem. L'escenari pitjor que tothom contempla és una recessió tècnica d'un parell de trimestres. Això a nivell del conjunt de l'àrea de l'euro i poder d'Espanya, però no és evident. Per tant, si no és evident en el cas d'Espanya, tampoc és evident en el cas de Catalunya i menys en el cas de Girona, per el que he dit abans, perquè en termes turístics queda molta feina per fer. Per tant, és possible que hi hagi una caiguda d'un trimestre? No dic pas que no, però voldria veure que les xifres d'afiliació del servei del comerç o les xifres d'afiliació de l'hostaleria m'estan caiguent. No és el cas avui per avui.
L'anuari econòmic que anualment publica el BBVA analitza el creixement a partir del valor afegit brut, un indicador que mesura la riquesa generada. Segons aquest índex, l'any passat les comarques gironines van créixer un 6,9%, per sobre la mitjana catalana del 5,8%.
I la construcció d'habitatges nous a les comarques gironines ha caigut un 18% arran de la inflació i l'encariment dels materials. Segons posa en relleu un estudi de l'Associació de Promotors de Catalunya, entre gener i setembre a la demarcació s'han començat a aixecar 1.241 habitatges. L'any passat, per contra, van ser 1.514. Sobretot quan més s'ha notat la frenada ha estat durant el tercer trimestre, perquè davant la incertesa molts promotors han optat per esperar-se abans d'engegar obres. El sector creu, però, que la situació ja remunta i confia que el 2022 es tancarà amb xifres similars a l'any passat. El director general de l'Associació de Promotors, Marc Torrent, diu que les xifres de compravendes estan assolint màxims històrics.
Bé, estem amb xifres de volum de compravendes, doncs històricament amb màxims, no? Això és fruit, com dic, doncs de l'elevat volum de demanda que tenim de gent que vol millorar el seu habitatge, de gent que vol emancipar-se i, per tant, constituir-lo de nou. I també hi ha un factor de vivenda vacacional, de segona residència, que, fruit també de la Covid, la gent està apostant per un turisme de més proximitat i això es veu afavorit especialment la zona costera, tant de Girona com de Tarragona, com també la component de muntanya que té el nostre territori.
Els promotors admeten que a causa de l'encariment dels materials, alguns promotors han decidit ajornar algunes obres.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
La plataforma del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona es mostra satisfeta després que la Generalitat hagi decidit tirar endavant l'estudi de viabilitat del projecte. L'estudi té un cost de 290.000 euros i anirà a càrrec d'una unió temporal d'empreses que prepararà una proposta en el transcurs del pròxim any que determini si la línia és viable o no. Haurà d'estar enllestit en 11 mesos. Els municipis de la Garrotxa, afectats pel pas del tren tram, veuen el projecte amb bons ulls.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Des del 15 de juliol de 1969 no passa ni un tren per Olot ni per la Garrotxa. Ja ha passat més de mig segle i una de les reivindicacions històriques de la comarca sembla tenir resposta en forma de tren tram. Aquest estiu l'Ajuntament d'Olot va aprovar una moció per tirar endavant el projecte i al mes d'octubre el Consell Comarcal va aprovar per unanimitat un text en el mateix sentit en el qual es parlava de la construcció d'una nova estació a Torelló que es coneixeria amb el nom de la Torelló-Garrotxa. Ara s'ha sabut que l'estudi de viabilitat del tren tram es farà en un període d'11 mesos. Això significa que s'estudiaran els diferents traçats, l'impacte real que tindria i el que suposaria per les comarques afectades com la Garrotxa o el Pla de l'Estany. La coordinadora de la plataforma promotora del tren tram és Macarena Domínguez.
Aquest és el pas que legalment estava previst després de l'obertura de sobres que vam tenir a l'agost d'aquest any. Ja ens imaginàvem que no tindríem el resultat fins abans d'acabar l'any i tot i que és el procediment legalment marcat i el que toca, diguem-ne, doncs estem realment molt satisfets perquè amb un procediment i una proposta com aquesta, amb tràmits tan farragosos, tan burocràtics, doncs qualsevol petit progrés és genial pel projecte i vol dir que avança.
Segons Domínguez, el projecte del tren tram s'ha portat al Consell d'Alcaldes de la Garrotxa i la posició dels municipis afectats és favorable i sense reticències.
No hem trobat reticències, ans al contrari, de moment hem tingut molt de suport i per part de totes les alcaldies. Sí que hi ha hagut, òbviament, amb un projecte així tan novedós, algun dubte o alguna qüestió que potser no els acabava de quedar clar i que hem intentat a través del Consell d'Alcaldes resoldre.
Segons la plataforma ciutadana en favor del tren tram, aquesta infraestructura entre Olot i Girona beneficiaria 250.000 persones, portaria uns 3 milions de viatges anuals, faria el trajecte en 37 minuts, no contaminaria, però tindria un cost de 500 milions d'euros. El traçat, però, encara no està definit al 100%.
Però és precisament aquest estudi de viabilitat el que haurà de determinar doncs, les característiques exactes de per on passarà i en el seu cas la possible afectació que puguin tenir amb els conreus, que en qualsevol cas doncs, intentarà que sigui el menor possible i el més beneficiós per l'interès general.
La connexió amb l'aeroport de Girona i l'enllaç Girona-Banyoles-Olot ja estava estipulat en el pacte de pressupostos del 2022, subscrit en el seu moment pels grups parlamentaris d'Esquerra, Junts i En Comú Podem. La reivindicació del tren tram és compartida per agents socials gironins i empordanesos. Des de la Garrotxa es vol tirar endavant el projecte per ser una eina més per millorar la mobilitat a la comarca. Marxem cap a Montagut i Oix perquè els veïns han decidit que a l'antic edifici de l'Ajuntament s'hi facin pisos petits per a gent que opta per viure sola. Ho han fet a través d'un procés participatiu impulsat pel propi consistori, en el qual només hi ha participat el 12% de la població amb dret a vot. Pere Ubach.
Durant aquest 2022, l'Ajuntament de Montagut i Oix ha portat a terme un procés participatiu per decidir quin ús es donava a l'edifici de l'antic Ajuntament del poble. La proposta escollida ha estat la de construir habitatges per a gent sola. El pressupost de l'obra ronda els 490.000 euros. Es tracta d'un edifici molt vell que, abans que res, necessita una reforma estructural i llavors s'adaptarà a la proposta guanyadora. L'alcaldessa de Montagut i Oix és Mònica Boix.
Irem a picar portes. De fet, la proposta que ha sortit guanyadora ja era la proposta que com a equip de govern vam presentar al POSC 2024. Aquesta proposta no va prosperar ja que ens van inadmetre el projecte. Doncs entenem que ara podem anar en la mateixa línia. És una proposta d'habitatge, entenem l'habitatge com una cosa molt important a nivell d'Ajuntament i inclús supramunicipal i per tant entenem que alguna porta se'ns haurà d'obrir en aquest sentit.
Els resultats han estat molt ajustats. La segona opció tenia tan sols 3 vots menys que la guanyadora. Això sí, des del consistori alerten de la baixa participació. Tan sols el 12% de la població amb dret a vot en el procés ha exercit del seu dret.
Nosaltres, evidentment, esperàvem més perquè entenem que com més representatiu i més participació hi ha, més representatiu és el resultat, però evidentment el topall el havíem ficat al 10%, ha estat el 12%, per tant els resultats els donem com a vàlids. La gent cada vegada es torna, o ens hem tornat potser més egoistes, en el bon, no bon sentit de la paraula, però que sí que les coses que no ens afecten directament ja no ens sentim tan apel·lats a participar-hi, i potser també la sobresaturació d'informació, no? Tenim tanta informació de tot arreu que arriba un moment que hem de prioritzar i evidentment no arribem a tot.
Durant aquesta legislatura, l'Ajuntament de Montagut i Oix ha organitzat tres processos participatius. Amb el de l'edifici de l'antic Ajuntament, es tanca aquest cicle per no condicionar els futurs equips de govern.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. L'Ajuntament de Roses ha presentat aquest dimarts el Roses Lab, una eina digital perquè les administracions i el sector turístic puguin consultar dades sobre l'afluència de turisme a temps real. Es tracta del primer municipi del sud d'Europa que aposta per aquest projecte d'intel·ligència turística basada en el Big Data. De moment hi ha quatre programaris que s'encarreguen de la recollida i anàlisi de dades. Un d'ells és un software lector de matrícules, un altre que controla l'impacte econòmic dels esdeveniments, un programari d'ocupació d'espais i aparcaments i un últim per avaluar l'accessibilitat del municipi. El dispositiu encara no està en funcionament i de cara al 2023 se seguirà desenvolupant el projecte. A Osona, l'Ajuntament de les Masies de Voltregà acaba de presentar un projecte per crear una planta de biogàs pública amb l'objectiu de donar sortida a les dejeccions ramaderes del territori. A més, la infraestructura també s'alimentarà de la fracció orgànica que genera el poble, dels fangs de les depuradores i de la matèria orgànica provinent de la indústria càrnia del municipi. L'alcaldessa, Verònica Ruiz, ha explicat que l'energia que es generi es destinarà a l'enllumenat públic i a donar llum als equipaments municipals i del producte que en resulti es vendrà com a fertilitzant.
Una part la farem servir per l'autoconsum de la planta i la segona part, que és aquí on hi ha una mica la gràcia de tota aquesta planta, és que la resta d'energia que aconseguirem la destinarem a l'autoconsum de tot l'enllumenat públic i d'equipaments municipals al municipi. D'aquesta manera, doncs, tenim un gran estalvi energètic i econòmic al municipi.
La inversió és de 5,1 milions d'euros i el consistori ha presentat el projecte al Ministeri de Transició Energètica per aconseguir una subvenció del 80%.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre. L'esport a Ràdio Olot.
Avui a la carpeta esportiva ens tornem a centrar en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que se celebra aquest dissabte. I el protagonista avui és el nedador del Club Natació Castellfollit, Mamadou Dembélé. Amb l'arribada del fred, ell i els seus companys del club han de buscar-se la vida i trobar piscines on poder entrenar, donat que Castellfollit no disposen de piscina coberta. Des del club insten a la Generalitat a valorar el seu cas. Tot i les dificultats, en Mamadou no para de progressar i rebaixar marques i aquest cap de setmana disputarà el Trofeu Castàlia a Castelló de la Plana.
Amb l'arribada del fred un any més, els nedadors del Club Natació Castellfollit han d'iniciar una gincama en busca d'aigua per poder entrenar. Un d'ells és Mamadou Dembélé. A l'estiu pot entrenar amb normalitat, però quan baixen les temperatures...
Però clar, l'hivern, al ser piscina descoberta, doncs ens hem de buscar la vida per poder nedar, per poder entrenar. I pràcticament, bueno, ens hem de buscar aigua. Vull dir, un dia podem estar nedant a Olot com anar a Manlleu, a Sant Pere de Torelló, a Vic o a Torremirona.
Ell i els seus companys de club miren d'allargar el màxim possible els entrenaments a Castellfollit, però arriba un moment que és impossible. Pere Vila és president del Club Natació Castellfollit.
Vam intentar entrenar fins a finals de setembre i va ser quasi impossible, perquè ell ja a meitat de setembre ja començava a notar que quan nedava els braços i les cames li feien, degut a la fred, li feien mal.
Castellfollit és un poble petit i sense possibilitats de cobrir una piscina d'avui per demà. Val molts diners i és per això que des del club apreten a institucions superiors perquè vegin i valorin la seva casuística.
Jo crec que amb voluntat oficial, des de la Generalitat, la Secretaria General de l'Esport, des de tots aquests estaments que estan lligats a la llei, ostres, tu, quantes obres hem vist, pavellons, piscines, que en pobles que no els fan servir a penes. Nosaltres fem servir una piscina.
Tot i les complicacions per entrenar, però, en Mamadou no para de progressar. Aquest estiu va participar a l'Europeu de Natació Adaptada per a Joves i continua rebaixant marques. El seu proper gran objectiu és aconseguir les mínimes que li permetin competir als Mundials de l'any que ve. Té encara 8 mesos per aconseguir-ho.
El dia que pugui entrenar amb condicions idònies, com pot ser entrenar amb un car, vull dir, en Mamadou encara es dispararà encara més.
De moment, però, en Mamadou es centra en el present i del 2 al 5 de desembre disputarà el Trofeu Internacional Castàlia a Castelló de la Plana amb 10 esportistes més representant la Federació Espanyola d'Esportistes Cecs.
De natació passem a parlar de futbol perquè Eric Vilanova agafa més protagonisme amb Risoño a la banqueta. El jugador olotí ha disposat de més minuts en els últims dos partits que en tots els altres, amb Mànix Mandiol al capdavant. L'últim partit, en la derrota al camp de l'Alzira, va jugar de titular com a migcampista.
Mànix Mandiol, quan estava al capdavant de la Unió Esportiva Olot, no comptava amb Eric Vilanova. Un missatge que el tècnic basc va deixar clar en més d'una ocasió i que li va transmetre també el jugador olotí durant la pretemporada i abans de l'inici de la competició. No comptava amb ell perquè, segons Mandiola, no era el perfil de jugador que necessitava l'equip per afrontar el seu debut a la segona federació. Fa 3 mesos, abans de l'inici de la Lliga de la Ciutat Esportiva Dani Jarque contra l'Espanyol B, el tècnic basc va dir això en roda de premsa.
No una decisión del club, para que él tomara la decisión de ir a un sitio donde pueda jugar y ser feliz. Que no encajes en un sitio ahorita y me gustaría estar igual al Real Madrid, pero ha dicho Florentino que como que no. Que tengas tu razón o que tengas, pero no sé, yo creo que al final tienes que optar por ti mismo, ¿no? Pero él ya ha tomado la decisión de quedarse. Bueno, y a nosotros nos viene bien para los partidillos y para demás. Me anda subiendo gente del filial, tener uno más ahí nos viene. Además es un buen chaval, entrena bien, no tengo... Ahora, nosotros no vamos a bajarnos. Hemos dicho que no se iba a contar con él, se va a traer otro perfil de jugador, ja s'ha traït.
Després de les paraules del que era l'entrenador de l'Olot, Mànix Mandiola, el jove olotí de 27 anys va decidir quedar-se per guanyar-se un lloc. Doncs la sort ha estat al seu favor. Amb la destitució del tècnic basc i l'arribada de Jonathan Risoño a la banqueta de la Unió Esportiva Olot, ha provocat que el migcampista olotí, Eric Vilanova, vagi agafant cada cop més protagonisme. En els últims dos partits de Lliga, el primer a casa en la derrota contra el Deportivo Aragón, va saltar el terreny de joc al minut 56 i l'últim partit al camp de l'Alzira va iniciar com a titular i va disputar els 90 minuts. El tècnic de la Unió Esportiva Olot és Jonathan Risueño.
Sí, si no pensara que fuera un jugador valid no el ficaría, ¿no? Yo creo que es un molt bon jugador, que el que vaig dir quan vaig arribar, lo que he vist en els entrenaments és el que puc parlar jo, i un jugador més de la plantilla que quan li toque jugar, jugarà, i quan no li toque jugar, pues, jugarà un altre, però de moment està entrenant bé, ha participat i en un bon nivell.
Eric Vilanova no ha tingut un pas fàcil per la Unió Esportiva Olot. La temporada 2016-2017 amb els olotins a tercera divisió va gaudir d'un gran protagonisme participant en 32 partits. Quan l'Olot va pujar va marxar a la Pobla de Mafumet, on després va passar per Figueres i Peralada, tots a tercera divisió. L'any passat amb l'Olot a la 5ª categoria estatal va tornar, sent un dels màxims protagonistes també, disputant 32 partits. El normal hagués estat que després de l'ascens hagués tornat a buscar un equip de la categoria de tercera, però va decidir quedar-se i amb Jonathan Risoño a la banqueta tot ha canviat.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada, sí, comencem a fer prèvia del Nadal. I és que els passem... Sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la. I és que els pessebres agafen protagonisme a Olot durant les festes de Nadal. Del 3 de desembre, és a dir, aquest dissabte, fins al 8 de gener, hi haurà diferents exposicions repartides per quatre seus de la ciutat. Com cada any, un dels principals atractius serà el Camí de Pessebres, amb una trentena de mostres repartides per tota la Garrotxa. Olot és la capital dels pessebres. Ho demostra any rere any i aquest Nadal ho tornarà a ser amb un munt d'exposicions, activitats i mostres pessebristes que recorreran diferents espais de la ciutat i de la comarca. L'Hospici d'Olot serà una de les principals seus amb un muntatge de David López amb figures considerades patrimoni de la ciutat. Al vestíbul de Can Trinxeria s'hi podrà veure una exposició de caganers tradicionals. Als claustres del Carme hi haurà una exposició pessebrista més contemporània que portarà per nom a taula. Es tracta d'un muntatge dels alumnes del cicle formatiu de grau superior de decoració i d'escultura de l'Escola d'Art d'Olot, on a través d'una imatge molt potent volen mostrar la calidesa del Nadal. I finalment al Museu dels Sants s'hi podran observar diverses propostes repartides a les diferents plantes de l'edifici. Ho explica el conservador del Museu d'Olot, Xavi Roure.
A planta baixa un pessebre anomenat Homenatge, fet per la Teresa Muela. El títol Homenatge ve arran de la mort d'en Josep Traiter, de fa poques setmanes, que havia sent mestre de la Teresa. El primer pis, un pessebre més contemporani, que porta per títol Viure a l'aire. Aquest és un pessebre que fan l'Esther Font i la Laura Baldric, dos de les grans figuraires de la nostra ciutat. I aquest any, com a singularitat, fem una activitat pensada per famílies que porta per títol No la caguis. Aquesta activitat consisteix en trobar caganers escampats per tot el museu.
A la Garrotxa també hi haurà propostes amb el Camí de Pessebres. Els visitants podran veure una trentena de pessebres repartits per les esglésies i ermites de la comarca. A Olot hi haurà un total de 14 espais per visitar i 15 més estaran repartits per diferents pobles de la Garrotxa. A més, en aquesta edició també hi estarà convidada l'Associació de Belenistes de Guadalajara. Un dels representants de l'agrupació de pessebristes d'Olot és Jordi Casas.
Bé, veureu que hi ha com a entitat convidada a l'Associació de Belenistes de Guadalajara. No és perquè sí, és perquè fan 50 anys i perquè en els seus inicis aquesta gent ho van fer amb figures de tallers de sants d'Olot i bueno, tenia un contacte amb pessebristes d'aquí, de la ciutat.
El Nadal a Olot segueix presumint de la famosa tradició del pessebre amb un gran nombre de mostres pessebristes. Es podran veure durant un mes, des del 3 de desembre fins al 8 de gener. Podeu consultar tota la programació a Olot Cultura o a pessebristes-garrotxa.cat. Doncs avui l'informatiu migdia i aquest mes de novembre el tanquem amb el Nadal. Ja s'acosta i la Garrotxa serà ben protagonista d'aquestes fires del pessebre i amb el mercat de Nadal i amb múltiples actes. Seguim connectats amb la informació més pròxima a radioolot.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.